Toni Rovires, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
En Toni Rovires és el director de l'Auditori Espai Ter. Volem parlar amb ell perquè fa uns dies hem conegut la notícia de l'èxit o de la millora de l'increment de la seva programació per aquest any, però abans fem una petita radiografia de l'estat de la qüestió amb en David Parreño. David.
La programació del primer semestre d'aquest any de l'Espai Ter es presentava la setmana passada en Societat. Una vintena de propostes formen part del primer semestre de la programació estable del 2017, que ha començat aquest diumenge amb el concert del pianista Albert Cano Smith, programat per les Joventuts Musicals de Torroella. Es tancarà el 18 de juny amb un concert dins del Festival Ítaca.
Bé, és una bona notícia, no, Toni, que puguem augmentar programació?
La veritat que sí, la veritat que sí. És molt bona notícia perquè és un indicatiu important de que aquest equipament doncs, es va fent un espai i cada vegada és la demanda de la gent doncs, la que ens fa que augmentem tota la programació. Jo crec que sí, és una molt bona notícia. Serà, sens cap mena de dubte, un molt bon any per l'Espai Ter, segur.
Em parlava de la demanda, parlem de la demanda. Com ha evolucionat l'assistència? Quina ocupació té un espai com aquest a hores d'ara?
Sí, té una ocupació, en principi, doncs s'ha de fer una cultura d'auditori teatre. Pensem que aquest tipus d'equipaments estem molt avasats a tenir uns museus, estem avasats a tenir doncs, equipaments que ja tenen una cultura de treball, però amb una població d'uns 10.000, 11.000 habitants, un auditori teatre implica una petita revolució, no? És com si un meteorit hagués caigut a Torroella de Montgrí i s'ha d'organitzar, no? Clar, evidentment, el primer, doncs, la gent hi ha com una mena de sorpresa, no? Molta activitat o activitat i encara la cultura de dir això és com el ball de plaça, i no, cada vegada més, doncs, el públic es va fidelitzant. Per exemple, les Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, doncs, programen una part del seu cicle de tardor-hivern, que abans es feia en un local amb unes condicions no tan bones acústicament, a l'Espai Ter. Això fa de que aquesta demanda de gent de clàssica doncs vingui cada vegada més en un espai que, segons els experts, és dels millors auditoris que sonen a Catalunya. A poc a poc anem fent aquesta diversificació del públic. Hem vist també d'una manera molt sorpresiva que l'Espai Ter, fixeu-vos bé que heu dit, un auditori, també és un teatre,
sí.
Però cada vegada més doncs, hi ha gent que veiem que el teatre és una de les del tipus d'àmbits que cal desenvolupar, temporades altes i molta altra activitat que també incorporem en aquesta primera programació. Dansa, música de tots tipus, i sobretot també la gent, diguéssim, de la societat, de l'entorn, veu l'equipament com un espai de projecció, és a dir, no queda tan bé en un altre lloc com a l'Espai Ter, i això nosaltres doncs volem ser també un equipament de referència social, no?
Amb un dels nostres col·laboradors, en Dani Chicano, que és periodista i és director de la revista Proscenium, feia un dia una radiografia sobre la programació d'espectacles professionals als teatres i auditoris del Baix Empordà, i aquí va incloure el de Sant Feliu de Guíxols, la Gorga de Palamós, el Municipal de Palafrugell, el Mundial de la Bisbal, el Ridaura de Santa Cristina i l'Espai Ter de Torroella. En termes de teatre professional, per entendre'ns, la programació era, el resultat era demolidor, hi havia molt poca programació de teatre professional, no en canvi amb la música, on l'auditori Espai Ter, especialment pel Festival de Torroella, tenia, brillava una mica per sobre de la resta, però la programació de teatre professional és encara una assignatura pendent.
I tant. Si m'ho permets, l'aposta d'aquest any precisament és incentivar-ho. Per exemple, nosaltres el 8 d'abril portem una companyia professional del territori, que és una companyia que es diu Cascai Teatre, que té un dels millors humoristes de Catalunya, no? Llavors, aquesta obra vol ser això, no? Una potenciació d'un teatre professional, que potser no és el teatre professional comercial bo de Barcelona, per entendre'ns, teatre, uh-huh. però sí que és un teatre professional. S'ha d'apostar pel teatre professional del territori. També portem uns premis, finalistes d'uns premis que són els premis BBVA, que es diu Assaig Teatre, que és un teatre conceptual, contemporani. És a dir, s'ha d'apostar per aquest tipus de teatre professional, però que també és trencador, perquè així no té espais. I ho combinem, per exemple, amb la tercera peça, que és l'Electa d'en Ramon Madaula i Roger Coma.
El 12 de maig, això, eh?
Exacte, el 12 de maig, que serà l'èxit de la temporada. Però, tanmateix, és ben veritat, això. I entenc que també passa perquè, com et deia al principi, no hi ha una cultura d'auditoris teatre. Aquests equipaments han nascut com una iniciativa municipal que després la demanda social hi ha traslladat la seva vocació d'aquest teatre amateur, que està molt bé, només faltaria, i nosaltres en fem molt, però sí, és una assignatura pendent, portar teatre professional, augmentar la programació i fer del teatre i la música una podríem dir, una activitat cultural molt i molt habitual a la ciutadania, no?
Al final, en temps de precrisi, per entendre'ns, era fàcil que almenys un cop cada 15 dies hi hagués programat algun espectacle d'alguna companyia professional, no tant pel fet que sigui professional la companyia, sinó perquè al final, a partir de la generació de l'hàbit d'anar a veure teatre o d'anar a veure concerts de música, es genera també l'hàbit o se'n deriven o se n'acaben derivant aules de teatre o escoles de música al poble, i sense cap mena de dubte al final això acaba d'enriquint el teixit social. Però és clar, passar, com dèiem, d'un espectacle cada 15 dies dos, tres o quatre espectacles per temporada, al final l'empobriment de la proposta cultural és important.
Sí. Hi ha un altre element també, l'activitat en un auditori teatre és costosa, a diferència d'un museu, d'una activitat més popular.
Sí, però també ho és un ambulatori, per entendre'ns, eh?
Sí, totalment d'acord. És a dir, hem d'agafar la cultura en maiúscules, hem de pensar que la cultura té unes derivades que no són a l'endemà, sinó que són, que estem potenciant, i això ens ho creiem tots els que treballem en cultura, estem potenciant ciutadans que el dia de demà doncs tindran que prendre decisions, i evidentment en aquesta presa de decisions la paraula cultura serà molt important. El seu bagatge, el seu coneixement els enriquirà, els ha d'enriquir com a persones. Aquesta és la finalitat d'aquesta paraula tan meravellosa que es diu cultura, i que passa per assistir a una obra de teatre, a música, anar a veure un museu, a respectar el patrimoni, a respectar tots els patrimonis a les persones. Això és per nosaltres la feina més important, no?
Al final, quan es parla de prioritats en la gestió pública, els governs, els polítics, sempre parlen de la cultura com una de les prioritats de la seva, dels seus programes, de les seves campanyes. El que passa que això normalment queda desmentit a partir del moment en què es publiquen els pressupostos destinats a la cultura en relació amb altres aspectes. No, per això li deia, no és que vulgui tancar cap ambulatori, però per això li deia, si la salut pública és una prioritat, que ho és, i la cultura és una prioritat, que segons diuen ho és, s'ha de demostrar amb dotació de pressupostos que permetin precisament això que dèiem, no, fer programacions molt més ambicioses des del punt de vista cultural.
I tant. Serà una feina lenta, de tota manera. Serà una feina lenta. Nosaltres, jo crec que els tècnics, hi tenim la nostra part de semes ells, en el sentit de dir, anar cap a un camí. De fet, hi som tot l'any, de moment, no? és obrir una bretxa en favor de la cultura que està totalment ratificada pel públic. Et posaré un exemple. Quan fèiem una obra de teatre fa 2 anys, o 3 anys, quan vam començar l'Espai Ter, no hi havia l'hàbit. Ara, la mateixa obra de teatre, o diferent, evidentment, per una mateixa companyia, doncs té molt més adeptes. Què vol dir això? Doncs vol dir que a poc a poc es va fent aquesta pluja fina cap a la ciutadania, i és evident això que dius, que s'ha de traduir en personal, s'ha de traduir en diguéssim, més inversió, perquè al fi i al cap, quan algú fa una autopista, no li diuen, miri, val 8 milions d'euros cada quilòmetre, i per tant, doncs, o hi són o no es fa, i aquí és una mica igual, el que passa que són molts, l'avantatge és que són molts menys zeros.
Abans parlava l'equipament, o sigui, l'Espai Ter, deia, és un equipament per un poble de 10.000 habitants, que és Torroella, i per tant és una qüestió també de volum, no? Que això al final vegada acabi funcionant, sí. Seria molt bonic que les 10.000 persones que viuen a Torroella anessin cada setmana a l'Espai Ter, però això és impossible. Per tant, ja es necessita més volum per omplir aquests espais. És un repte plantejar els equipaments escènics de la comarca des d'un punt de vista supramunicipal? És a dir, es podria plantejar que l'Espai Ter, per exemple, fos l'abanderat, diguem-ne, de la zona nord del Baix Empordà en matèria de programació de música clàssica, per dir alguna cosa, i que això es fes extensiu a la resta de pobles del voltant?
Sí, jo crec que és el gran repte, i en aquí la paraula també pot ser una paraula, és competència, i no ho hem de veure així els equipaments ni els municipis. Aquí el que hi ha d'haver és que hi haurà d'haver una programació, podríem dir, eclèctica, en la qual cada municipi doncs haurà de fer arribar doncs l'obra de moda del moment, i això potser el que es tracta és de no repetir-ho si es fa a Palamós, a l'endemà fer-ho a Torroella, però és evident que els auditoris, els equipaments han de trobar la seva especialització, i això a més ho han de fer plegats, i ho han de fer plegats perquè no fem competència, perquè la competència el que fa és doncs anar amb negatiu amb les propostes culturals. No es tracta de repetir, sinó d'especialitzar-nos. Per exemple, el que m'has dit és molt interessant. Per nosaltres, a Torroella de Montgrí hi ha dos grans eixos, ara mateix, posats en els quals volem treballar. És la música clàssica. Uh-huh. La música clàssica per nosaltres doncs és, Torroella de Montgrí és coneguda per la música clàssica. Per tant, la programació ha de girar a l'entorn de propostes de música clàssica de qualitat, que no només passin durant l'estiu, sinó que amb la col·laboració i amb el suport total del Festival de Torroella, aquesta programació hi ha quatre propostes de música clàssica. L'estrella principal és la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, que la tindran per Setmana Santa. No, llavors, això hem de pensar que ja no és que estigui ple, però hi ha molt bona entrada, no? I llavors rebem tres propostes d'aquest cicle de concerts, com te deia, de tardor-hivern, que abans es feien en un lloc que era el Cine Petit i que ara es fan l'Espai Ter.
Sí.
Per què? Perquè té unes condicions acústiques excel·lents. Vam estrenar precisament aquest diumenge amb una proposta del pianista Albert Cano Smith. Sí. Fantàstic, extraordinari. A més, l'equipament permet, amb aquesta graderia mòbil que tenim, doncs, segmentada, de fer 50, 100, 200, 300 persones, té la sensació de que no vas en un lloc buit, sinó que l'adaptes a la modalitat, perquè l'Espai Ter és molt i molt polivalent. És el gran repte, el que m'has plantejat. I com jo deia que era a Torroella, no volia dir que es programés per Torroella, sinó que els auditoris teatres avui en dia ja programen per un territori més gran, que a vegades és l'Empordà, a vegades quan ho segmentes és tot Catalunya.
Segurament el repte ara és més en matèria de comunicació i fins i tot de facilitació.
Correcte.
De l'accés, no? En termes de mobilitat, per exemple, la gent més gran, estic pensant ara, si em permet personalitzar, estic pensant amb la meva mare, que té 78 anys, que viu a Pals, sí. i que li encanta la música clàssica, però no sempre té la possibilitat d'anar fins a Torroella amb el cotxe, per exemple, per anar a veure un concert, i això que sempre que pot ho fa. Però un dia parlant precisament amb el president del Consell Comarcal li plantejàvem, no?, la possibilitat que des del Consell s'articulés algun sistema que favorís aquesta mobilitat i que fes que els teatres o auditoris que tenim fossin, entre cometes, compartits per la resta de pobles. I si hi ha un autobús que recull la gent de Pals, de Regincós, de Palafrugell, per què no, de Torrent o de Gualta, i els porta cap a Torroella, doncs això potser facilitaria una mica més que hi hagués més públic, que l'equipament fos més transversal. El que passa que en aquell moment el president del Consell Comarcal em parlava de dotació pressupostària i jo li deia, no és tant dotació pressupostària com la necessitat que algú coordini aquestes accions, però vaja, era la barreja aquesta de xurros com menines, que diuen els castellans.
No, però és que sembla que ho hagin preparat, aquesta entrevista, perquè justament el nostre regidor, el regidor de l'Espai Ter,
sí.
Josep Martinoi, doncs avui saps quina és la tasca que he de fer? Trucar als alcaldes del Baix Ter per fer-los aquesta proposta. És que sembla que anem en línia total, eh?
Escolti, jo li demanaria a senyor Rovires que truqui també a l'alcaldessa de Pals, en aquest cas.
Sí,
que no ho limiti només al Baix Ter, que al meu poble també tenim mancança d'activitat cultural.
Evidentment, volem ser l'auditori teatre del Baix Ter, però no amb aquell afany de dir som la capital, no. Nosaltres tenim clar que els equipaments han de servir un territori, i aquest territori doncs per nosaltres no és Torroella. Torroella doncs és podríem dir el centre d'un territori més gran. La gent de Verges, jo soc de Verges, o la meva arrel és vergelitana, no? I llavors doncs entenc molt bé la demanda de la gent del territori, i el que s'ha de fer és establir vincles, col·laboracions, descomptes, facilitats perquè la gent pugui venir, i alhora des de l'Espai Ter, des de Torroella de Montgrí, ser generosos amb tota l'activitat que es vulgui fer quan algú té ganes d'assajar, quan algú té ganes... És a dir, hem d'establir vincles que en certa manera superin els estrictes marcs municipals amb el suport del Consell Comarcal, i si no, doncs és evident que ho farem també nosaltres, perquè així ho hem posat. Te comentava el Festival de Torroella, la clàssica, com a primera icona. Sí. La segona nostra icona és la màgia. La màgia i amb la fira de màgia que és el FIMAC, que sí, també sí, es fa a l'Espai Ter, no? L'Espai Ter és com una mica el pare i la mare, una mica el gran lloc central on tenen lloc aquestes activitats. Has de pensar que aquest any hi haurà 8 propostes del FIMAC concentrades en 3 dies, que és el 9, 10 i 11 de juny, a l'Espai Ter. L'any passat n'hi havia 3. Clar, això augmenta com l'espuma.
Sí, sí.
I per nosaltres és molt important. I sobretot, saps què és el que és important? És important que els responsables del FIMAC doncs se sentin còmodes. Perquè per nosaltres el caràcter de partenariat, de partners, és molt important. És una nova modalitat de gestió en el qual no programem nosaltres només. No, nosaltres anem a omplir els buits de la programació on veiem que no hi ha cap entitat del municipi de fora, i allà sí que actuem, no? Però si hi ha algú que ho fa, nosaltres el que hem de fer és ajudar-los a que ho facin millor.
Senyor Rovira, em parlava fa un moment del regidor Martinoi. Apreti-lo una mica, que el doti pressupostàriament millor.
Ja ho fa.
El pressupost de Torroella encara és una mica magre en matèria de cultura.
Bueno, el pressupost de Torroella en matèria de cultura és un pressupost complex. Torroella de Montgrí, a diferència d'altres municipis semblants, té uns equipaments molt i molt importants. Per exemple, el Museu de la Mediterrània podria ser tranquil·lament a Barcelona, i potser encara se'l mirarien de reull en el sentit de lo singular que és. Si així sumes un auditori i sumes doncs tota la gestió cultural, fa que sigui una gestió cultural complexa i tens raó de que clar, com cultura, quan més recursos hi ha, millor. Però clar, el municipi té moltes altres prioritats i això no es pot fer sol, no? Llavors sí, anem cercant doncs podríem dir l'empatia de la Diputació, de la Generalitat. L'esponsorització per nosaltres també és molt, molt important. Entenem que l'Ajuntament té moltes demandes i que fa el que pot amb cultura, però clar, ja saps que com millor dotat estem, els resultats sempre són més bons.
Està clar. M'ha parlat vostè del Museu de la Mediterrània. No sé si vostè en té dades d'assistència a l'espai. Sé que no és el seu àmbit, però li pregunto allò per coneixement ho té.
Bé, el Museu de la Mediterrània i l'Espai Ter ara es troben amb una ratlla de 50 més menys 1.000, es troben entre 50 i 55 mil usuaris cadascun d'ells.
A l'any.
Això vol dir, a l'any, sí. Això vol dir que per l'Espai Ter i pel Museu de la Mediterrània hi passen 100.000, més de 100.000 usuaris. Pensa que el poble té 10.000 habitants.
Sí, no està clar. Bé, home, 50.000 assistents en un any no està pas malament.
No està malament. I l'Espai Ter també aquest any ha superat el llindar dels 50, em sembla que està 51, 52, 52.000 habitants. Habitants no.
Li deia perquè també en l'àmbit dels museus al Baix Empordà hi ha una petita xarxa de museus també molt molt interessants, a vegades sota explotats, no sé, per la Frigell hi ha, per exemple, el Museu del Suro, que és excel·lent, és excel·lent, i em fa la sensació que hi va menys gent de la que hi hauria d'anar per la importància i la rellevància que té la col·lecció, o el Terracota de la Bisbal, també el Museu de la Mediterrània de Torroella, però vaja, en qualsevol cas, ja li dic, 50.000 persones no em sembla una xifra gens menys preable.
No. Sí, a veure, els museus també hem d'oblidar que fan una funció molt important de conservació, de preservació, de, d'estimació de tot el que és propi d'un territori, i per tant doncs, aquesta tasca és molt important, i al costat d'això és evident que quan més usuaris té un centre, més bona és la seva gestió. I el cas del Museu de la Mediterrània, dirigit per en Gerard Cruzet, que és el director del Museu de la Mediterrània, doncs està donant uns resultats excel·lentíssims, com a protector del patrimoni i la difusió amb escoles en tot. Però bé, això és un altre
sí, àmbit. És un altre àmbit. Senyor Toni Rovires, en qualsevol cas, gràcies per atendre la nostra trucada. Felicitats per aquest augment d'activitat. Esperem que es tradueixi també en augment de públic i que això pugui anar perdurant al llarg dels anys fins a assolir aquestes fites que parlàvem abans, no? Una programació de teatre i música professional molt més estable i una consolidació de l'espai Ter en un àmbit més enllà de la mateixa Torroella, que si em permet l'expressió, que faci que els que som dels pobles del costat ens en puguem aprofitar una mica.
Si m'ho permets, 10 segons només, tenim una novetat aquest any, que fem un cicle que en diem grans orquestres. Per nosaltres és molt important aquestes orquestres, com són el Montgrins, el Principal de la Bisbal, la Salvatana. Són unes orquestres que han tingut un pes important en els balls de la gent, de la gent del territori,
cert,
i ara els aportem a l'Auditori Teatre.
I tant,
començarem
i tant.
El dia 28 amb el Montgrins, una proposta molt, molt curiosa, però en un lloc molt elegant, com és l'Espai Ter, on sonarà de meravella i on convidem els nostres usuaris doncs, a venir.
I també deixi'm que li digui que m'agrada molt aquesta proposta, perquè hi ha un sector, aquest sector de les orquestres de ball, estan patint o han patit ja moltíssim la davallada de contractacions per part dels ajuntaments, sobretot arran de la crisi, i en benefici o en detriment de petites formacions o de petits grups o fins i tot de vegades de conjunts formats per dues persones, i crec que és una pena que una part important del patrimoni cultural històric de casa nostra, com són les orquestres de ball, vaja, és una pena que estiguin patint de la manera que ho estan fent. Per tant, també celebrem aquesta iniciativa de programar-los en un recinte on habitualment no hi serien.
Moltes facilitats també donem, hem fet, el regidor Josep Martinoi ha insistit molt, la T5, vol dir que tu adquireixes 5 espectacles.
Sí, aquest abonament, no?
Aquest abonament, 10 euros cada espectacle, i per tant en 50 euros en tens 5, mm-hmm. Hi ha espectacles doncs, que potser valen 20 euros, però la T5 que permet això, amb 50 euros tenir 5 espectacles triats entre els que hi ha aquí a l'Espai Ter, no? I el PAC Orquestres doncs és en certa manera un descompte important amb les dues orquestres que tenim, uh-huh. El Montgrins el 28 de gener i el que és la Principal de la Bisbal l'11 de març. La nostra web està oberta, és una web molt activa, www.espaiter.cat, i allà tots els usuaris poden accedir a la programació clàssica, familiars, orquestres, trobades de música mediterrània, teatre. Encetem també amb els Manel, el primer concert que hi haurà, diguéssim, en format obert. Obert vol dir sense graderia, perquè l'Espai Ter permet aquesta nova modalitat, diguéssim, de grans espectacles sense graderia i fins a 2.000 persones. I això serà per Setmana Santa també amb el Manel. I moltes altres propostes doncs, que ens fan molt de goig doncs, de poder veure ara mateix a la pàgina web, i que amb la gestió de públics doncs, notem doncs, un increment de les entrades, que això no és res més que potser una feina que es va consolidant i es va fent ben feta, i el qual ens sentim molt orgullosos, per dir-ho clarament, amb tot l'equip que portem a l'Espai Ter. No?
Està clar, ho seguirem de prop. Senyor Toni Rovires, gràcies per atendre la trucada del Supermatí de Ràdio Capital. Que vagi molt bé i sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, igualment.
Adéu, bon dia.